Excel cada dia al matí amb nosaltres.
I 22 minuts del matí, el nostre temps de família habitual de cada divendres des del centre de reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ha estat notícia, però diguem-ne que només l'afegim, només l'apuntem com un d'aquells d'aquells casos que s'afegeixen a la gran llista, la d'aquest nen d'11 anys que va escriure una carta als seus pares, bé, explicant el que explicava, que es volien al cel, que en fi,
que no volien a escola,
que no volien a escola.
Clar, per què ho explica per carta, no? Perquè no podia...
Cada vegada que tenim un cas d'aquests, amb perdó, sobren tants interrogants que no arribarem a saber mai.
Clar, però diríem, a veure, quan passen... Jo crec que... això alarma, això espanta els pares.
Espanta, clar. Però em sembla que tots nosaltres, un 99% dels que hem estat criatures per anar a l'escola, en algun moment no hem volgut anar a l'escola.
Sí. Sí, efectivament. Això està clar. A veure, i que l'escola no era la passió de tothom.
D'acord. Això està en algun clar. Moment ens ha passat a tots, això?
Sí.
De posar el termòmetre sota la làmpara i que pugi la temperatura.
Sí, però no és aquest cas.
Però no és aquest cas, eh?
No. Això és una
altra cosa. Això és una altra cosa.
Efectivament. O sigui, aquí és on la vida a l'escola se li fa impossible a aquest nano. Tant se li fa impossible que, o sigui, arriba el convenciment de que no hi ha vida per ell, no? Ergo... el que queda és prendre's la vida.
Segurament, no? Perquè ens costa de creure que als 10 anys o als 11 un nen pugui pensar que se li fa impossible la vida a l'escola.
I tant. A veure, perquè justament, no, quan més petits, també més desprotegits, no, i més indefensos, i més, diríem, amb una visió del món, bueno, no molt ajustada. No, o sigui, pensar això, que mai, a part la manca d'esperança, perquè això és el que més deixa clar.
Sí, que no hi ha futur.
No, exactament, no hi ha sortida possible. No és que diguis, bueno, ara m'espero aquests tontos,
no
sé,
passarà,
acabo sisè,
i ja no ho faré més.
Clar, exactament, ja farem... jo, aquestes coses, a mi el que em crispa una mica és, per exemple, aleshores quedar-se amb la qüestió del bullying. I el bullying, i quin important el bullying, i vinga amb el bullying. A veure, és una situació sèria. No vull dir que el bullying no ho sigui, però el bullying és un intent de posar etiqueta i de posar nom a una cosa que té moltes cares. No és que quatre nens li facin la vida impossible a un altre nen. És molt més complexa que això. Hi ha tot el sistema educatiu implicat en aquesta qüestió. Hi ha molts elements socials, del funcionament social, també implicats.
És a dir, que no necessàriament hem de focalitzar tot això en un cas de nens que vagin en contra d'un altre nen.
Efectivament. Que és simplista.
És simplificar massa fer això.
És simplificar, però a veure... I ara em ficaré una mica amb els del teu gremi. Justament, de vegades els periodistes, no allò dels tuits de 130 i pico caràcters, no, amb 10 caràcters, encantats de la vida, no? Nen mor, no? El bullying mata. Clar, ostres. No? I es tendeix a la cosa més sensacionalista, que crida més l'atenció, però que no, diríem que no parla justament de la complexitat d'aquestes situacions. Diríem, aquest nen té uns pares, o sigui, justament el que apuntàvem en el programa anterior... Que parlava,
pares que han sortit en els mitjans ensenyant la carta del nen...
Clar.
I demanant que es torni a obrir aquest cas per ser una carta amb una cal·ligrafia perfecta. Diguem-ne, allò que també s'associa estats emocionals difícils, cal·ligrafia difícil?
No necessàriament. Doncs
resulta que,
no necessàriament.
Resulta que aquella carta té una cal·ligrafia que mires aquella carta i dius, caram, quina cal·ligrafia més maca, quina carta més ben escrita, quina cosa més sensacional es pot escriure abans de que passi el que després ha estat notícia, no? Vaja.
Sí, és que això hauria de ser notícia molt abans i a nivell de la família per començar, a nivell de l'escola per continuar. Diríem, per això dèiem, no, el dia passat de parlant d'adolescents i del control, l'aplicació aquesta del control parental, no? Que més que control parental és protecció parental. I la protecció parental passa per un vincle alimentat, creat, amb una certa confiança que permeti això, que l'adolescent expliqui part del que li passa, transmeti, diríem, aquest patiment, aquesta dificultat, aquesta quedar-se com entrampat en una situació que no sap com sortir.
Em poso una mica, però, a l'altre costat. Vi les persones que hagin pogut viure, perquè, evidentment, quan hem estat a escola, tots hem viscut situacions, diguem-ne, complexes o difícils, o que ens hagin enutjat, o que d'alguna manera hagin alterat la convivència quotidiana. Els pares que poden dir, bé, al nen o la nena li cal espavilar-se una mica, enfrontar-se a aquesta situació, nosaltres estarem vetllant, però a ell li cal intentar saber resoldre de motu proprio tot això.
Sí.
Davant d'aquest posicionament, que suposo que també és molt legítim, dels pares que estiguin molt atents o permanentment atents, o potser fins i tot massa atents o amb un esperit massa proteccionista al que pugui passar.
A veure, no es tracta de sobreprotegir. No es tracta, però diríem, està bé, efectivament que la idea o la qüestió és que els infants han de saber
tornar,
clar, retornar a
situacions, administrar aquestes situacions.
Efectivament. I això, diríem, és lo saludable i és l'esperable, però el que no pot ser és que si això no passa, aleshores que es mori o que es mati. Això és el que no pot ser. El que no pot ser, diríem, perquè... això és el que sempre diem.
Les escoles... el que no pot ser és tornar a simplificar amb allò de el dèbil, el fort.
És que si no seria la llei de la selva.
D'acord.
Això és la llei de la selva, és a dir, que així no... És que, fixa't, no és un lloc on hi ha valors, hi ha ideals que s'han de defensar, perquè el problema amb aquest, no és només que aquest nen per la vida, sinó que tots quedem una mica... tacats i partíceps d'un sistema que permet aquestes coses.
Sembla mentida, però com hi ha parts de la vida que ens han de fer valer. És a dir, suposadament, aquest nen d'11 anys no ha estat capaç de fer-se valer, pel que sigui, davant d'una situació que l'angoixava. Quan parlàvem de l'adolescència, molts adolescents no se saben fer valer davant un grup
també
que exigeix determinades coses, des de la forma de vestir, des dels registres de parlar, des de les coses que s'han de fer o les que no s'han de fer, perquè tu formis part d'un grup i socialitzis, etc, etc, i si no et quedes arraconat com...
Sí, vaja, la por queda marginat.
La por queda marginat. Un altre moment en què es demana, no sé si dir, una certa personalitat per poder salvar circumstàncies que amb un altre dirien, bueno, em quedo raconat aquí i no me'n surto.
I més endavant per aconseguir la feina i després dintre
tres
la feina,
mateix,
després
sí,
a dintre la família, amb la dona o el marit,
sí, sí.
O amb qui sigui.
Permanentment
ens estem fent el lloc i hem d'anar, diríem, posant una mica de colzes i al mateix temps donant llocs. Bueno, efectivament, això és la dinàmica de la vida.
És a dir, la dinàmica de la vida ens demana molts moments saber aturar els cops.
Sí, i encaixar.
Encaixar.
Encaixar també.
Aquest segurament seria obert.
Però tornar-los també.
Tornar-los també.
També. Què passa? De vegades, per exemple, els pares... O sigui, perquè, clar, òbviament, tot això té un transfons agressiu brutal. Hi ha un transfons agressiu. De vegades, i en l'època actual, és com tot. Està molt més descarnat. Està tot molt més visible, és tot molt més... inclús en el llenguatge dels adolescents, no? És un marginat, és un motivat, és un... ment paranoiat, i van soltant les coses que algo toquen amb el sentit original, però bueno, està vist des de l'adolescent. El que passa és que les institucions no són cosa de nens ni d'adolescents, són cosa d'adults. D'adults que segurament es veuen molt desbordats de moltes coses, però diríem això no eximeix de la responsabilitat. Entenc que cada vegada més els components, diríem, multidisciplinars, és a dir, els elements psíquics aquí, els elements sociològics, participen més de les situacions. I el mestre pues, té la formació de mestre, i prou que fan, però s'ha de saber, diríem, o sigui, això s'ha de poder detectar. Què passa? Després es tendeix a la qüestió protocolària, els protocols. I clar, i aquí el protocol, no sé com dir-te, és per qui no té criteri. Una persona amb criteri, amb ètica i amb dos dits de front, no necessita cap protocol per veure que aquest nano està patint.
Però és clar, és com si ens diguessis la majoria de casos s'han de resoldre o s'han de resoldre, o millor que resolguin en l'àmbit familiar. A les cases s'han de saber veure coses.
Sí.
Que potser no pensar que l'escola d'allò, sinó que a casa ha de passar alguna cosa abans no desemboqui tot plegat.
A veure, el que ha de passar a casa és que, per més que es delegui responsabilitats en altres institucions i en altres adults, els que estan allà i els que són els pares i els que pateixen, se l'estimen, el protegeixen, els cuiden i són els responsables totals de l'infant són els seus pares. O sigui, dir, no, és que l'he deixat amb un que l'ha deixat caure per un barranc, no és explicació alguna. És a dir, els pares...
Ho dic perquè portem una temporada, diguem-ne, d'exemples de pares en situació límit, des dels pares que van perdre la criatura perquè no la van voler vacunar.
Aquells, sí. Sí.
Fins als pares d'aquest nen de la carta, fins als pares d'aquest noi transexual que ha viscut també aquest drama personal absolut i que ha acabat amb la mort d'aquest noi. Vaja...
Passen més coses, fa l'efecte, no? Es passa més a l'acte. Abans es podia pensar, o sigui, potser hi havia més inhibició, no? Les coses quedaven més tapades, més a dintre del cap.
No
més...
anaven a parar d'aquesta forma tan directa.
I sembla que també que el tractament de les notícies també és més actuat, no? Més... passa, o sigui, s'actuen més i després també es veuen més, s'exhibeixen, perquè quasi hi ha com una espècie d'exhibició. Clar, què passa? Nosaltres tenim un país relativament petit, però tu agafes les notícies, per exemple, l'altre dia vaig posar les notícies de Nord-Amèrica,
sí.
Clar, allà t'hi pot agafar una galipàndria,
sí.
Perquè imagina't, o sigui, entre els morts de bala, els suïcidis, els bullings, els segrestats...
N'hi ha per no sortir de casa.
Clar, sí. Dius, ostres... O sigui, però ells ja estan més... Ja porten molt de temps en tot el seu sarau.
Diguem-ne, moments amb tot això. Sí.
I Amèrica no és Europa, i diríem... I nosaltres estem on estem, en el nostre entorn,
perquè...
amb les nostres referències, però són referències que estan canviant.
T'ho dic perquè vivim casos d'aquells que assenyalen directament, com sempre ens ha passat quan hem parlat, als pares.
És que els
perquè
pares
apareixen els
no
pares...
poden no estar. No poden no estar. Tant és així que si els pares no estan com han d'estar en aquesta funció protectora, tenim a l'Estat, és a dir, que com a societat ens hem dotat de lleis per protegir els menors. És a dir, que tots com a societat, perquè bueno, les lleis són socials, són nostres, ens atanyen a tots, ens hem marcat de que els protegirem a pesar dels seus pares.
I tot i protegint-los... aquest nen d'11 anys, aquest noi de 17 anys...
Sí. Bueno, és que hi ha una... Mira, de vegades, l'altre dia sortia també una estafa de nous préstecs, no sé què, i veies el perfil de les persones que sortien i dius, que gent que té malada, jo, Perquè, clar, no s'ha anat a buscar un tio entre carrera per estafar, no? Va buscar una persona molt limitadeta. I no tots els pares, o sigui, tenen la capacitat, per exemple... d'adaptar-se a les èpoques i als moments que corren, o sigui, potser aquests pares tampoc podien veure o sabien veure la que s'estava liant allà. Per això ha d'estar l'escola, per això ha d'haver liat la institució escolar per la salut, pel benestar dels seus instituïts, dels seus alumnes.
Perquè se't tornaria a preguntar el mateix que sempre preguntàvem. Els pares d'aquell d'aquell nen que no va ser vacunat, els pares d'aquest nen que s'ha suïcidat amb 11 anys, tenen, no sé si dir, tot el dret a pensar que ells són els culpables, que ells en tenen la culpa, que són uns mals pares, que no sé què.
No, no, però és que jo crec que no és això.
No és això, eh?
No, no, ells no... Tant de bo no pensin tot això, perquè l'infern que han de passar, si a més, no? S'han de crucifixar o d'anar fent meves culpes...
T'ho dic perquè el teu argument no va en aquest sentit,
no,
eh? Dels bons pares, els mals pares, no és això,
no,
eh?
No, hem d'entendre que els pares fan el que poden, eh? O el que saben, o el que han pogut fer, no... Òbviament no volen cap mal pel seu fill, no? Com no siguin persones, diguem, trastornades.
Sí, amb una intenció directament ja d'allò, eh?
Que de vegades és més per omissió, és més perquè no tenen amb què, o sigui, en la seva mirada hi ha alguna cosa que se'ls escapa i no poden dimensionar. Tu imagina't, si aquests pares sabessin que el seu fill estava en aquest punt, bueno, li haguessin dit, tu a l'escola no tornes mai més, ja t'ensenyo jo. O sigui, plantem una hora aquí darrere i planta pastanagues. No.
Amb això no hem canviat, és molt fàcil judicar des de fora.
Clar, és que, bueno, és que aquí està la cosa. O sigui, hem de trobar el dolent de la pel·lícula. No, el dolent és que passin aquestes coses, això sí que és dolent. Per altra banda, després tenim tota una sèrie de nens o de que estan en una actitud beligerant, agressiva, acusant, acosadora...
Sí.
Que aquests també són un problema, no? Aquests no es suïciden,
però tenen un problema.
Però tenen un problema i generen problemes. I aquí també, o sigui, s'ha d'intervenir, s'han de fer
i
coses.
I tenen pares, mares i família.
I tenen pares i mares. Ara, tot això és tan complex. Jo, bueno, a la consulta et vas trobant en coses, però jo m'he trobat en coses tan paradoxals com que el mateix nano que els pares, o en aquest cas la mare, ve desesperada perquè li fan bullying, perquè està patint, perquè no sé què, el nano et diu que el lloc on està millor és a l'escola, perquè la seva mare no hi ha qui l'aguanti. Tu dius, ui, qui fa bullying aquí? Els de l'escola?
Sí, sí.
O la mare no fa bullying? Que de vegades, per exemple, és que això sempre en el cas per cas, eh? Jo parlo d'un cas.
Sí, sí, sí.
L'alarma de la mare, no? De què li fan al meu nen? El meu nen allà amb aquells llops maltractadors. Clar, transmet, aquell adolescent li transmet una imatge de pobrissó, de xai al mig dels llops, que no ajuda, que no ajuda. Tu no li facis cas. Com no ha de fer cas? Si li diuen de tot i li fan de tot, clar que ha de fer cas.
Una frase clàssica aquesta, eh?
Clar, és que tu pots no fer cas a segons quines coses, però a d'altres, quan van a per tu... Tu no facis cas que ja veuràs, pitjor, estimula. Diu, ah, doncs mira, vols més? O sigui, com si fos una provocació. De vegades la passivitat incita... A veure, aquesta gent...
Em deixes matisar?
Sí, com
perquè,
no.
Perquè potser ara acabaríem pensant, està dient en Roman que si et peguen, peguis?
Mira, entra que et peguin i facis veure que no passa res... i que quan et peguin pega, doncs em quedo quan et peguin pega. Perquè és que... Si...
No com a consell.
No, com a opció, opció menys dolenta, no, que de vegades el pitjor no és que peguin. No, de vegades és molt pitjor que es deixin pegar. És molt més greu. És a dir, a veure, que l'agressivitat...
Allò que havies dit sempre, no? El problema és que no passi mai res. Que en la vida ens hem de sentir les coses.
És que passen coses.
Passen coses.
Fer veure que no passen...
D'acord.
No, és com...
És dir, que no hi hagi mai no? Resposta a estímuls, aquest és el problema.
Clar que és un problema.
Després pot ser bona, dolenta, mitjana, i cadascú treurà la que sigui.
Exactament.
Però...
I després potser intervendrà la mestra. Per exemple, els nanos, no? els de 7, 8, quan diuen, bueno, tu, si fan alguna cosa, cria la mestra. I el nano ja sap que això no val. No val.
Doncs perquè... això és una altra frase clàssica.
Clar que sí. Clar que sí. No podràs crear. En tot cas, sí, podràs parlar amb la mestra i explicar-li el que et passa. Però diríem, això d'anar a xivar-te, no, i la mestra podrà fer mediació. No? Seure els dos i dir, bueno, anem a veure què està passant aquí. I això, a veure, molts d'aquests nanos que fan aquestes coses no són precisament uns valents. No van amb els tios més forts. van justament als que no saben defensar-se.
Això no ha canviat, eh?
No, això no ha canviat, no. L'abús...
L'abús és sempre el més dèbil.
Efectivament. És així, és així.
Que forma part de la condició humana, això?
Sí, hombre, mira, sí. Els llops van a caçar i que és el primer que miren.
D'acord.
Quin està ferit, quin està vell, qui està... Pues, perquè la víctima...
El que passa és que tornem a fer servir el mateix, eh? El més dèbil.
Sí, sí. Mm. I a veure, i justament com no estem en la selva, no estem en la selecció natural... De Darwin, que està molt bé per les espècies, justament deia un amic veterinari, diu que ara, clar, hi ha un problema perquè hi ha molts animals domèstics que genèticament són bastant desastrosos. Però per què? Perquè, clar, tenen 8 gossets allà on morien 3 els més febles, ara no mor ni un, perquè entra el veterinari, dona la vacuna, li fa això, la ten i tal, i clar, som la selecció natural,
sí,
ja
sí.
No opera. Mm. Però entre nosaltres hem de pensar que no és el modus operandi la selecció natural. Que el peix gran es menja al petit.
Sinó si que el peix no, gran ha de conviure amb el petit.
Sí, sí. I ha de saber que si vol ser gran, o sigui que, com és que diuen, que l'alçada del guerrer es mesura per la potència dels seus enemics, doncs busca't un igual de... A veure, i totes aquestes coses jo crec que es treballen molt educativament i pedagògicament, però queden absolutament lliurades a la seva sort en la realitat dels vincles dintre dels grups, dintre de les institucions. Perquè el mestre no és un especialista en aquestes coses. Això forma més del camp de lo psíquic.
Ni dona l'abast.
Ni té la perquè... no és la seva formació. I potser sí.
I encara que no ho sigui, no dona l'abast, suposo. Perquè,
a veure,
esclar...
mira, és molt relatiu. De vegades veus que hi ha mestres que amb la seva ètica i amb el seu desig, per exemple, ja m'explicava una mestra que està... que treballa en un barri de Badalona, que ella està empenyada en que els xinitos que té a classe parlin.
No? Perquè no parlen.
Perquè no parlen, perquè ells, bueno, tenen, diríem, les seves faltes
culturals,
entenen, però no parlen. I ella diu, no pot ser. O sigui, a Xina potser això va bé, però aquí han de parlar. Perquè els demés venen i diuen, Chang, digue'm tal, i l'altre, plam, mira cap avall, o somriu, i no diu res. Diu, i s'ho sap. Bueno, i allà està la mestra. Això, no sé com dir-te, no, ella no té fonaments psicològics per això, però sí té fonaments ètics i pedagògics que diu, si un nen no parla, si un nen no participa i no s'implica...
Això no funciona.
No funciona perquè es can de canó, ha de quedar marginat, de quedar amb la boca tapada. Aquesta mestra se l'adoren. Els altres. I tots també s'han posat a veure com fan per ajudar dos nois i una noia, em sembla que és, a que participin més i diguin més coses, i va funcionant, i va funcionant. Hi ha situacions més complexes, els mestres, diríem, també són persones, i potser hi ha mestres que també li diran, no li facis cas, perquè diríem, què li podrà dir el mestre? Bueno, bé, més o menys el que fa ell o ella...
I un munt de mestres són pares.
Efectivament, també són pares.
I potser el fill d'algun dels mestres viu situacions perquè el seu pare és mestre, fins i tot.
Sí, d'acord. Però per venir-te a dir que les referències són més personals que professionals. Aleshores, hi ha gent que no sap molt bé com manegar-se en situacions d'agressivitat. Així com hi ha d'altres que ho tenen molt clar.
Uh-huh.
I aleshores poden recolzar més o dir més coses. O que tenen molt clar que no han de permetre determinades coses. Però tot això queda com molt lliurat a les característiques
dia
personals.
Dia, no?
Sí, i a lo personal. No? I està poc professionalitzat, diria, en el sentit, en un doble sentit. A veure, els mestres, i els professors ja no ho diguem, es queixen molt de que estan molt sols. Aleshores, cal implementar recursos. I a veure, jo potser és una visió interessada, però crec que els recursos són multidisciplinars. És a dir, que un EAP, en el sentit de l'equip d'assessorament psicopedagògic, agafat al peu de la lletra, seria fantàstic. Que assessorin els mestres, no atendre els nens. Atendre els mestres i atendre els professors a aquestes problemàtiques i a fer, diríem, una anàlisi dels casos i de la situació i allà el mestre aprèn. I es forma, diríem, a partir d'analitzar i de trobar recursos pels mm-hmm. casos particulars. I això li permetrà generalitzar per altres situacions. Jo crec que s'ha d'avançar molt més en el coneixement, sobretot dels professors de secundària, de què és un adolescent. Que pel professor és un misteri el que és un adolescent. quan ho saben? Quan porten 30 anys treballant, ja t'ho poden explicar ja el que és, o quan porten 15, doncs ho saben perfectament. Però clar, hem d'aprendre a base de...
Sí, a base dels cops del dia.
Del dia al dia.
10 i 47 minuts, hem fet un parèntesi en aquest món de l'adolescència per situar-nos una vegada més en el cas d'aquest noi d'11 anys que va escriure una carta als seus pares abans de morir, perquè deia que no volia anar al col·legi, que al col·legi se li feia literalment un món. I els pares, bé, i tothom sorprès una vegada més d'una situació que pot arribar a ser molt dura per als nens. Divendres que ve hi tornarem des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Rabets número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.